Moments Imperdibles amb Llucià Ferrer.
Hola, què tal? Les 7 de la tarda i 8 minuts. Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes als Imperdibles d'Onda Cero Catalunya. Avui ja és dilluns, és dia 4 de març del 2013 i, com sempre, com cada dia, passen coses a Catalunya, a l'estat espanyol, arreu del món, que cosim amb aquella alegria i amb aquella, en fi, passotisme, a vegades també, perquè les notícies que ens arriben darrerament, algunes no són gaire optimistes, però sort en tenim que, per exemple, aquí a la meva esquerra tinc un cigronet petit. Canalies, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per aquesta primera metàfora abans de començar la setmana.
És un piró pollets.
Està molt bé, està molt bé. Comença la setmana i et diuen cigro.
Que, de fet, has menjat cigrons avui, eh?
Sí, senyor, d'una botiga d'aquí la Boqueria que els fan fantàstics.
Ah, no eren de ta mare avui?
No, em toca menjar de la mare a partir del dissabte que veig a la família.
Haig de reconèixer, mama Canalies, que moltes de les vegades que dinem junts, el Xavi i un servidor, en fi, voldria que fossis ma mare.
I crec que et deu encara un conill amb xocolata, ma mare.
Un conill amb xocolata, sí, no, i tant. Sí, que més d'una vegada l'has fet, vull dir, l'has portat, i amb què hi elevava, la veritat.
Exactament.
Com cuina la mare del Canalies?
Això està pendent.
I quins tàpers que et fa arribar? La meva no. Deu ser perquè no li vaig tant.
La teva neteja molt bé les sabates. Te les deixa molt maques.
Mira, no entrarem en aquest tema.
No, però és veritat, escolta'm.
Sí. Fins i tot unes per massa.
Home, que no quedi que era la teva mare, com que...
Però eren unes botes d'aquestes que semblen desgastades i m'he va fotre una enlluentada que en dos dies se les podien tornar a la botiga.
Pobrissona.
En qualsevol cas, que no expliquem interioritats, benvingut Canalies. A l'altra banda del vidre, avui tenim a Edu, per fi estreno jersei de ratlles gangoso. Ja era hora, perquè sempre vem el mateix.
Ho celebrem.
Avui, no ho sé, deu haver rebaixat el Bershka. No, és de noies, el Bershka. O és de noies,
també? No, també n'hi ha de nois.
Val. No, perquè sé que l'Edu és un gran consumidor d'aquesta botiga. I, Eric, vaig molt conjuntadet, siu, deixeu-vos. El nostre tècnic, Dani Sánchez al quadrat, on és? No ho sé.
Avui no hi és.
Deu tenir vacances, que també se les mereix.
Exactament.
I avui tenim, atenció, una persona que els dilluns és el dia que menys gràcia em fa tenir-lo aquí, perquè el cap de setmana aquest noi és d'aquests que tanca...
De la bona vida.
Ho tanca tot, eh? Avui tenim a l'Isma amb nosaltres.
Ell s'ho fa tot sol.
I també salutacions de qui us parla, Llucià Ferrer, fins les 8 de la tarda. Avui, nois i noies, a més, atenció, a part de connectar amb el José Agustín, que està seguint la roda de premsa que ha començat fa uns minuts del president del Barça, Sandro Rosell. Connectarem amb ell a la recta final, però a més avui també parlarem d'una iniciativa curiosa. Tu no t'has casat, Canalies?
No, i espero no fer-ho.
Jo vaig fer-ho, ja vaig arreglar-ho després, separant-me, però vull dir...
I què ja ho hem fet.
Ja està, cosa feta, passem pàgina.
Una creu,
vinga, què més toca? En fi, que encara acabaré cantant el cangrejo loco vestit... En fi, doncs això, un cop t'has casat, tens el vestit de núvia, jo no, la núvia en aquest cas, que dius, què em fotem d'aquest vestit? Doncs hi ha una empresa que es diu Wedalia.com que té la solució i en parlarem avui amb un dels seus creadors. Avui els imperdibles. També la Decla del Dia, els tuits, la iaia Antònia, amb qui hem de parlar, malauradament...
I tant.
De què hem de parlar?
Doncs de la quiniela i del resultat del partit del Barça.
2-1. I a més, perdre d'aquella manera a mi em va fer molt mal.
No vam sortir gaire contents.
El penal Canalies, un expert en futbol, a última hora, què et va semblar?
Fatal.
A favor del Madrid, oi?
No. A favor del Barça.
Sí, però què? El van fallar.
Sí, per això, fatal.
El van fallar, sí, no ens el van ni arribar a picar, però bé, no passa res. En qualsevol cas...
No, home, no, ja m'estàs liant, ja sabies el que em preguntava, ara m'estan merdant.
Doncs en parlarem amb la iaia Antònia, també els 5 imperdibles, i la pregunta de la setmana, perquè, atenció, aquesta setmana tenim les 3 maletes Roncato i també els forfers per anar a esquiar a la Molina.
Jaça!
Forfer doble. A més, també heu de saber que aquest mes de març, la Molina, posa a la vostra disposició el forfer de primavera per només 210 euros, amb tots els avantatges d'un forfer 6.0, que això vol dir que pots pujar-hi les vegades que vulguis.
Exactament.
M'ho acabo de treure de la butxaca. Bé, a més, allà sabeu que teniu halfpipe, per fer halfpipe, border cross, salts, baranes, que no és un defensor del Madrid, un defensa del Madrid. En fi, tot el que vulgueu ho trobareu a La Molina. Connecteu-vos a lamolina.cat. Nosaltres aquesta setmana regalarem un forfet doble. És que ara estava pensant en el xiste de baranes, sí.
No és ni
defensa, perquè és central, no?
Has vist que no hi ha hagut ni efecte de riures,
No, és que ningú l'ha pillat, em penso. En fi, doncs 3 maletes Roncato i el forfet doble que regalarem divendres. La pregunta de la setmana és de Xavi Canalies i funcionarà.
I tant.
Quina moda seguiu o seguíeu quan éreu joves? Perquè ara ja sabeu que tothom està amb el Harlem Shake aquest.
Exactament.
De posar-se a ballar d'una manera bastant absurda en llocs inesperats. Són modes, són, en fi, doncs, tendències d'aquestes que arriben i després tothom les ha de fer. El Gangnam Style aquest. Doncs, quan éreu joves, quina vau seguir de moda? I si sou joves i també ens escolteu, que ens consta que n'hi ha moltíssims, quina esteu seguint, o si fins i tot heu fet el Harlem Shake aquest famós.
Exacte, home, estaria molt bé que ens enviessin el vídeo imperdibles a rebondacero.es.
Estaria de conya. Imperdibles, repeteixo, a rebondacero.es, Facebook, Twitter o bé per telèfon al 933424757. Per telèfon no podeu enviar vídeos, aviso. La pregunta de la setmana, quina moda seguiu o seguíeu quan éreu joves i de què anava aquesta moda? Ens ho expliqueu. Passen 13 minuts de les 7 de la tarda, anem a cosir l'actualitat. Els 5 imperdibles del dia. Comencem, com sempre, amb el número 1. Imperdible número 1, nois i noies. Avui engeguem amb una de les notícies del dia. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han detingut 7 responsables d'una botiga de telefonia del Raval que venien aparells, que raro, robats.
En total se n'han pogut recuperar 400, tot plegat en el marc d'una operació que s'ha dut a terme a 22 establiments d'aquest barri de Barcelona, i una més de detenir 17 persones, se n'han identificat 117 més. Ja fa temps que la policia ha incrementat els controls a les botigues de compra i venda de telefonia mòbil i gràcies a aquesta redada se n'han pogut recuperar 400. Alguns d'ells estaven denunciats per robatori. Dels 7 detinguts, 5 s'han fet per un delicte de receptació, un per delicte d'apropiació indeguda i un per ordre judicial. Tots tenen antecedents penals anteriors relacionats amb delictes o receptació o estafa.
És raro això, Xavi. No sé, aquestes botigues sempre m'han semblat legals a mi. A veure, és cert que els amos tot el dia són al carrer parlant i no hi veus mai ningú a dins.
És cert, és cert.
Excepte quan ve el lladre a portar el material, m'imagino. Llavors tots entren.
Després barren la persiana.
Però jo mai ho hauria dit, això, no sé. En fi, ara entenc coses, nois i noies. Si tens la pantalla del telèfon trencada, et diuen vés a un paqui que per 20 euros te'n posa una de nova. Nova no, robada. O si et faltava un carregador, és curiós, però sempre en tenien un d'aquells en estoc.
Sí, senyor.
Que dius, potser estava pagant la meva, el meu carregador. No, no m'estranyaria. En fi, ara servirà d'alguna cosa això, perquè haurem d'anar a la botiga oficial, quan tinguem un problema amb el telèfon, i que triguin 3 mesos a tornar-te'l arreglat.
Ai, quins temps aquells.
Ara bé, prefereixo això. Bé, sí, prefereixo això. Un quart de 8 de la tarda, imperdible número 2. A partir d'avui dilluns s'ha acabat pagar les multes de trànsit en efectiu. Ara ens realitzaran únicament a través d'una targeta de dèbit o de crèdit o bé fent un ingrés en una entitat bancària.
Amb aquesta nova forma de pagament es pretén incrementar la seguretat a les direccions, ja que no s'hauran de tocar els diners ni existiran les despeses del trasllat. També cal dir que només afectarà les multes que s'abonen a les direccions i no a la resta de tràmits administratius que s'hi realitzen. A més a més, també cal tenir en compte que l'any passat el pagament en metàl·lic a les mateixes direccions va representar només el 5,66% del total de les denúncies abonades.
Sí.
I això cal sumar-li que des de l'abril del 2010 els ciutadans que anaven a algunes de les direccions provincials ja podien pagar amb la targeta.
No sé. Ara volen el número de targeta i tot. Per si més endavant no les vols pagar, ja tenen el número per cobrar-te, m'imagino.
Sí, sí. Com diu el meu pare, estem controlats per tot arreu.
Amics, exacte, sí senyor. L'administració ja no se'n refia del ciutadà. No fos cas que pagués la multa en negre, que dius, ui no, diner robat. En fi, jo el número de targeta, la veritat, Xavi, no el dono mai. No saps mai per les mans de quin personal pot arribar a passar i avui en dia hi ha molt hacker suelto.
És cert.
Soc dels que poso la targeta i quan marco el PIN poso la mà davant perquè el cambrer giri. Saps què vull dir? De dir, ara toca girar el cap. O quan vaig al súper també ho faig, perquè aparti la vista a la noia, poso les mans allà davant i així també li dic que pots posar-me el que he comprat a les bosses. En fi, el millor amic serà no causar a partir d'ara cap infracció al volant, perquè, a veure, tots quan conduïm, per A, per B o per C podem fer alguna.
I tant.
El millor serà, però ara, fer-ho molt bé, perquè tal i com està la cosa, a vegades ja no cal ni que la caguem al volant. Ja se n'ocupen ells mateixos de veure infraccions gravíssimes on no n'hi han. Això, per mi, se'n diu recaptar. A vegades et paren i dius, però què he fet?
Què he fet?
He trencat alguna cosa. A veure, l'ITV. Dius, a què ve ara això? En fi, imperdible número 3. El fenomen viral Harlem Shake, el que parlàvem, s'estén per tot el planeta, però també provoca malestar. Atenció, un vídeo realitzat a dins d'un avió, que dius no cal, ha preocupat a les autoritats aèries.
L'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units ja s'ha mostrat preocupada pel vídeo que van enregistrar un grup d'estudiants nord-americans de l'equip de futbol de la Universitat del Colorado.
Futbolistes.
El van gravar a 30.000 peus d'altura i de camí a un torneig de San Diego. L'èxit ha estat rotund, El vídeo ja té més de 3 milions de visites a YouTube.
Això és greu, això.
Però també podria tenir conseqüències, ja que si es demostra que es va fer sense permís, suposaria una interferència en el treball de la tripulació. Els joves, de totes maneres, ja han assegurat que van tenir via lliure per gravar-lo.
Ja, els joves pensava que diries... S'ho van passar de conya.
Home, això també, això també.
Però és preocupant, amics, això del... La gent està fatal, poca feina, i ens influencien amb el que volen. T'hi fixes, en el Xavi?
Tota la raó.
I ara toca fer Rim Shake, doncs tots a ballar a qualsevol lloc.
Fa dos mesos el Gangnam Style.
A veure, en un avió no cal. A mi em foten un iuio impressionant, els vols aquests, i si se'm posa una ballar allà, en lloc de Harlem Shake tenim un heart attack. Val, i m'han de treure amb pinces d'allà, eh? I més preocupant, nois i noies, són els 3 milions de visites a YouTube. La gent a la feina, en lloc de treballar tots, mira com la lien aquests, amb el Harlem Shake. Així anem, amics. Perquè 3 milions, comentari de... que em dirien els meus pares, és molta gent, això, eh? No ho sembla, però és molta gent, eh? Els fots a un cap del Barça, eh? I en tenim per dies, eh?
Però... Aquí sí.
En fi, camí de 2:15 de la tarda, seguim cosint l'actualitat d'avui dilluns. Ojo, 3 milions, oi, que van a casa, eh? Imperdible número 4 a Polònia. Que maca, aquesta notícia. Un gos s'ha tornat a convertir en tot un heroi. Que dius, lo normal seria que ho fes una persona, no? Però allà un gos. Els bombers han assegurat que li va salvar literalment la vida a una nena de 3 anys que havia desaparegut.
M'agradaria saber què diu d'aquesta notícia Toni Cantó, però bé, la nena va desaparèixer el divendres al sud-est de Polònia i la principal preocupació dels bombers eren les baixes temperatures que van caure per sota zero durant la nit de la recerca. Gràcies al gos, la nena es va mantenir es va mantenir calenta fins que va sentir els crits de l'equip de rescat.
Crònica esportiva.
El gos va contestar a la crida Balma. I finalment la van trobar en un bosc a uns 4 quilòmetres de casa seva. Tal i com ha explicat el bomber que estava a càrrec de la recerca, el gos és el més important en aquesta història perquè s'ha convertit en tot un heroi. I ha reconegut que, gràcies a ell, la nena va poder sobreviure durant tota la nit.
Una altra vegada, amics, es demostra que un gos pot arribar a ajudar-te més que una persona. Molt bé, que no dius.
Sí, aquest també el trec.
Com l'has tret? Sí, sí.
Aquest sí.
Gos afònic, una mica llongueres.
Que m'ho dic a
Sí, sí.
Va, bueno, podem aquí fer un loop fins a les 8, eh?
Sí, sí, podem estar fent...
el tonto.
El tonto d'aquí. Connectes Onda Cero Catalunya i tu... Sí, baixaríem en picat, amics. Doncs això, el que us deia, que un gos pot arribar a ajudar-te més que una persona. Rex, ja ho sabeu, els tres mosqueters, se'ns salvaven sempre, i ara aquest gosset que es diu Zarek, que té nom de pivot lituà de l'Espàrtac de Moscou, eh? En fi, recordem també un parell de casos més, que n'alies.
Vinga.
Molt bé, aquesta música. Per exemple, el cas d'en Badi, un gos que va salvar el seu amo d'un atac d'apoplexia, que és una malaltia que provoca hemorràgies sobtades dins els òrgans. En Badi va trucar al telèfon d'emergència, és a dir, ara, no va despenjar i allò, i va marcar allò 6-3.
Va parlar també.
No, era un telèfon que es veu que despenjant-lo ja s'activava.
Amb un codi no devia tocar.
Però va fer-ho en Badi i gràcies a la seva ajuda, el seu propietari es va salvar. I també en Monty, te'n recordes?
Home,
en Monty?
De tota la vida, qui no pot viure sense història
en Monty? Va salvar el seu amo a qui li havia caigut un llam a sobre, que dius, mala llet. El gos el va arrossegar més de 100 metres fins a casa seva, on va arribar molt cremat, evidentment, i arrebossat. Perquè que t'estiri un gos... També és allò, tampoc no mira si passa
per
damunt dels matolls, saps?
Clar, no, pobret, ja m'ho feina té.
Pel recte, vull dir...
Drecera.
Això, exacte, drecera. I ara, nois i noies, ens arriba la història de Zarek. I és que nosaltres també ho faríem per ells, oi? Sí. En fi, i l'imperdible número 5, a la destileria de whisky Chivas Regal, o Regal, no sé com es deu dir, a Escòcia, s'està investigant un fet insòlid. Atenció, eh? Ens ha cridat l'atenció a nosaltres, i valgui la redundància, pel que sembla, es van abocar de forma accidental 18.000 litres del preuat beuratge del whisky per anar a parar al riu Leven.
Va passar durant el torn de nit i en el moment de netejar els tancs on s'emmagatzemena... Atenció, ja ho diré bé.
S'emmagatzemena, sí.
S'emmagatzema el... S'emmagatzema? S'emmagatzema. El licor, sí.
De tota
mena. Perquè s'ha explicat l'accident. Va passar perquè no es van drenar les aigües residuals, van obrir l'aixeta del whisky i van expulsar-se milers de litres pel desguàs. Els responsables no van adonar-se de l'error fins al matí següent quan van sentir la forta olor del whisky, com dius tu.
Obrir l'aixeta.
Es creu que les pèrdues arribaran als 600.000 euros. Un portaveu del Servei d'Aigua Escocès va afirmar que s'està treballant juntament amb Chivas Brothers per investigar la negligència i prendre totes les precaucions perquè l'error no es torni a repetir. I és que, tot i que la notícia pugui tenir la seva conya, la descàrrega de grans quantitats d'alcohol a la xarxa de clavegaram pot tenir un impacte advers en els tractaments d'aigua residual, sobretot en aquests temps secs i freds.
Exacte, 18.000 litres, eh? L'ISMA està comprant bitllets ara mateix per aprofitar l'abocament. En fi, i diuen que el riu res, no hi van a parar gaire res al Leven aquest, no?
Diuen que no, però vaja.
Bé, esperem-ho, eh? Perquè els peixos nadarien fenesses i serien pescats amb ressaca, no? La gent vas a pescar i dius, mira, avui em faré aquest peixet a l'Oporto. Dius, l'Oporto no cal, que ja ve mamat de sèrie el peix. En fi, déu-n'hi-do, els treballadors dius que se'n van adonar per l'olor.
Exactament.
Bon olfacte, amics.
Home,
eh?
I tant.
Amb el color del líquid no ho van veure, no. Si eren aigües residuals o whisky?
Suposo que es devia barrejar tot.
Devien anar a tocadillos, també. En fi, els pescadors de la zona ho agrairan aquests dies perquè potser no pescaran gaire res. però tornaran a casa amb una alegria de dir, nene, no he pres que res, però mira,
t'estimo,
t'ho he dit mai. En fi, són notícies que a nosaltres ens criden l'atenció. I, per cert, una cosa, perquè avui el Canalies i un servidor estrenem funda de, telèfon.
De telèfon mòbil, sí, senyor.
D'iPhone. Per què? Doncs perquè tenim uns oients que no ens els mereixem.
Ens cuiden, eh?
Ens cuiden molt. Ens cuiden molt.
Cada dia més.
Doncs un oient que té un negoci que es diu confundes.com.
Sí, senyor.
Que és una noia que es diu...
Anna.
Anna. Doncs ens escolta i a vegades nosaltres parlem o bé d'això, o bé de l'altre, del telèfon, de les fundes, i va veure que ens faltaven unes fundes i ens ha fet arribar unes fundes d'un negoci que han engegat fa relativament poc.
Doncs sí, fa una setmana i mitja, dues.
Exacte, doncs l'Anna, emprenedora, i els seus socis, moltíssimes gràcies. Confundes.com, podeu veure un munt, a més, amb el poc temps que fa que estan al mercat, tenen un munt de varietats.
Un munt de dissenys, i cada vegada en van fent de noves. Jo us recomano que us hi connecteu, perquè almenys les que ens han enviat a nosaltres, que ens van demanar prèviament els models...
Digues, tu, el model és molt xulo, el teu.
El meu és Pac-Man.
És Pac-Man.
És el Comecocos de tota la vida, sí. I el teu...
La claqueta de cinema, allò per dir, presa, director...
Exacte.
Seguim, take, camera, send, date.
Molt xules.
Molt xules. Doncs moltíssimes gràcies per fer-nos-ho arribar aquí a Onda Cero Catalunya. I molta sort amb el negoci. L'Antònia, ella sí que no necessita negoci, però tot i així avui necessitarem animar-la, perquè després del que va passar el diumenge, el dissabte,
està,
perdó,
eh?
Estarà fluixot, eh?
I tant.
Anem-hi, va.
A Onda Cero Catalunya, els imperdibles.
Clar. Ara, que el Madrid també pot tenir mala passada perquè li falten 5 paios,
exacte,
eh?
Exacte, els hi falta el Pepe, el Ramos, el Contrao...
El Pepe, en Ramos, en Casillas, el Licor i el Di Maria.
El Licor no sé qui és.
És el Contrao.
El Contrao.
molt bé, Antònia. Ara sí que m'has agradat.
Els imperdibles, amb Llucia Ferrer. De dilluns a divendres de 7 a 8 del vespre a Onda Cero Catalunya.
A veure, per una banda tenim el que va passar dissabte, però per l'altra, Canalies, la caminada del diumenge,
home, i tant,
que va ser un
important
èxit, ens ho van passar molt bé.
Sí,
no la van veure, l'Antònia.
No, però també és cert que hi havia dos circuits diferents.
Sí,
nosaltres
sí,
vam fer el circuit de 3 quilòmetres.
Exacte.
No sé què va passar exactament,
no
que
no ens
vam creuar.
No ens vam trobar.
I una gentada que era impossible.
En fi, no passa res, però sabem que va anar molt bé, ara ens ho explicarà. Antònia, que malament el dissabte, que ve el diumenge. Bona tarda, què tal, com estàs?
Quines agulletes.
Oh, estic mort.
Molt bé, gràcies a Déu. I vosaltres, com esteu?
Home, avui cansats.
Cansats, la veritat.
Ah,
sí,
pobrets,
sí.
Us competeixo.
Sí.
Us va agradar el regal que us van donar?
Home!
Què?
Molt bé, no ens
sí,
ho imaginàvem.
Mira, Antònia,
ara m'agrada.
No indaguem en el tema de la caminada, perquè tot en general he de dir-te que va ser un 10. És a dir,
tot molt ben organitzat,
les taronges
molt
dolces,
bon dia, molt bon dia,
molt bon dia,
sí.
Una mica de mal les cames, però no
però
ens preguntis res
bé,
més.
Us trobeu bé?
Sí. La llàstima és que no ens vam trobar, Antònia.
No,
sí.
No, és que si jo estava en un cantó i vosaltres estàveu en un arbre.
Sí,
ja
sí,
està,
sí.
No ens vam trobar.
Ja, no passa res, però en qualsevol cas, moltíssima participació, oi, de la gent?
1.200 persones.
Imagina't,
mare meva.
Per què no me'ls deixes dir una cosa?
Va, vinga, endavant, tot teu.
M'ho deixes, així sí. Van ser molt amables i molta gent,
sí.
Això ho repeteixo abans de recitar-ho, molta gent que ens estan escoltant, eh?
Doncs escolta, missatge per ells i gràcies per aguantar-nos.
Exactament, molt bé. Allà va.
Va.
De la caminada de Sant Martí de Centelles el dia 3 de març.
Dos punts.
Molts caminants de nostra terra es van reunir a Sant Martí sota un blau de festa encesa amb el sol del vell matí.
Oh.
Tot caminant per la muntanya, mirant nostre paisatge formós, els hi ha quedat dins l'entranya el record dels seus colors. Festa que es va disfrutar en delit, amb el sentit sense mida, que van omplir l'aire i el pit de civisme, amistat i vida. I voldria, molt prontament, tornar-nos a saludar, i a tots, amb joia, amb l'afecte i el reconeixement de la vostra amiga, l'Antònia. Gràcies a tots.
Bravo!
Molt bé, Antònia, emocionant.
Antònia, una cosa, ja saps que quan tu et poses a escriure, quan et surt la ploma, diguem, a mi m'encanta. Això ho has escrit tu?
No.
T'han ajudat.
Home, aquí sí.
Home, és que, escolta...
Això va dirigit a tots els nostres estimats caminadors.
Caminantes.
Persones que han vingut a caminar.
Sí, sí.
Molt macos, molt amables, molt simpàtics, Moltes gràcies per l'alegria que deu dur.
És a dir...
I gràcies per escoltar-nos.
Exacte, és a dir que tu vas passar de conya el diumenge, oi?
Sí, sí, m'ho vaig passar bomba.
Menys mal, Antònia, perquè el dissabte...
Sí, ara, sí, sí, si parlem del dissabte ja podem parlar.
Si ens posen una música... Bueno, no, trista no, què coi, no, no, no passa res.
No passa res, però va passar.
Antònia...
Perquè aquest tio,
Pérez,
l'àrbit aquest...
Pérez Lassa.
Eh?
Pérez Lassa.
Bueno, és basc, aquest paio.
Sí, es diu Pérez Lassa.
Ah, molt bé, Pérez Lassa.
Exacte.
Bueno, molt bé. Aquest tio, potser li tindrem que comprar unes ulleres.
Jo, Antònia...
Sí.
Jo penso que ell va veure el que va passar allà. El que passa que no va voler pitar, evidentment.
Perquè ja era el final.
Exacte. És a dir, va dir jo d'aquí... Ara no vull liar-la aquí, liar el sarau aquí, pitar un penal i que s'empati. I va preferir, doncs, a tirar, a escombrar allò que seu cap a casa, Antònia.
Sí, sí, se'n va anar cap a casa. Se'n va anar cap a casa seva. I després, amb el nostre estimat Valdés, per què li va treure la targeta?
Home,
vermella.
És a dir, Antònia, ja saps que a mi m'agrada defensar quan toca i sí, quan no toca també, però haig de dir, en contra de Víctor Valdés, aquesta vegada, que sí que és veritat que es va posar una mica massa nerviós i va perdre una mica els papers, és veritat.
Perquè va veure que al final tenia que tirar el penal i no el va tirar.
Però quan es va acabar el partit va anar directament a l'àrbit i li
sí,
va dir...
Sí, directe i va anar.
Li va dir quatre coses que això un jugador de futbol de la seva categoria no hauria de fer, però clar, entenc que també amb els nervis del moment et poses molt nerviós, m'imagino.
Sí, bueno, no imagino perquè potser també ens hi posaríem nosaltres.
A mi, Antoni, han de venir els bombers a parar-me, perquè jo vaig amb l'àrbitre i no sé què hauria fet, A més a més, que els veus amb aquella prepotència a vegades, que t'estan mirant i et diuen que m'he estat contant.
Sí. Aquí és quan s'encenen més, suposo,
mica,
també els jugadors,
rotllo, de... Però tu què és? D'ahir, Una mica, però tu què és? En fi, que fa una mica del Mauricio Colmenero.
Sí, senyor.
Però va ser una pena.
Antònia, demà...
Què demà?
Els culers tindrem una bona notícia, ja t'ho dic ara.
Digue-me...
No naixerà la filla de Cesc, Vull dir que demà juga el Manchester-Madrid.
Ah, demà juga el Madrid, sí. I què? Què et sembla que perdrà?
El nas em diu que passarà...
Perquè si no fem una parròquia, sí. Potser perdrà.
Anaves a dir una parròquia, digues la veritat.
No. Per què no fem una porra? Ja. I així ens perdrà el Madrid.
Demà farem la porra del Manchester-Madrid.
Demà la farem,
Perquè només ja per tancar et recordaré a la nostra audiència que vam fer una porra del Madrid-Barça. Xavi Canalías, iaia Antònia i Llucià Ferrer.
Sí.
I una vegada més, cap dels tres la vam encertar. Portem de més d'un any i mig fent porres i mai acostant-nos al resultat que s'acaba produint.
Escolta,
digue'm.
Potser que fem una prova.
Sí.
No en fem més de porres a veure què passa.
Oh, però després no podrem dir si ho fem bé o malament, no?
Exacte.
No. Perdó.
Ja té la seva gràcia, Antònia, que no la clavem mai, creu-me.
Bueno.
Demà hi tornem, d'acord? Adéu, reina.
Apa,
adéu, bona tarda. Bona nit, com vulguis.
Sí, perquè a l'Antònia li queda mitja hora ja.
Per anar a dormir. Dos quarts i un minut d'avui de la tarda. Anem pels tuits. A veure, Canalías, comencem amb el tuit millor calladet per dir això.
Doncs sí, de fet han estat declaracions del ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, ja sabeu que va dir que amb el matrimoni homosexual no es garanteix la pervivència de l'espècie, textualment. Ai. Unes declaracions que des de fa dies han encès Twitter, alguns dels comentaris que s'hi han fet, he de reconèixer que els tuitaires molt avispats i molt en contra del que va dir Jorge Fernández Díaz.
Clar, si ho pensa, molt bé que ho pensi, però no ho diguis perquè és el ministre de l'Interior.
Sí, però ja veuràs com arran de les reflexions que fan els usuaris, no sé si se les llegirà o no, el senyor ministre, però en tot cas que reflexioni. Com el Luis Miguel, que diu más de 5 millones de personas apuntadas al paro en el INEM. Señor Jorge Fernández Díaz, esto no hace difícil la supervivencia de la especie.
¿També?
Primera pregunta, pero ni a mes. Fernández Díaz dice que el matrimonio gay no garantiza la pervivencia de la especie. El celibato tampoco. ¿Piensa actuar? Segona pregunta dels tuitaires cap al senyor Fernández Díaz. I el secretari de Drets i Llibertats del Partit Popular, Iñaki Oyarzábal, ha matisat les paraules de Fernández Díaz apuntant al següent. Las desafortunadas palabras de Fernández Díaz sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo son personales y en nada vinculan al Partido Popular.
Molt bé, més tuits protagonistes del dia. El tuit, i aquest no ens fa gaire gràcia, la veritat, baixarà algun mes, això?
Doncs bé, avui hem sabut també les noves xifres d'aturats de febrer, que superen dissortadament els 5 milions de persones. Com ja és tradició, cada vegada que surten aquestes dades, Twitter les ha comentat, us hem recollit algunes de les piulades que han fet els usuaris. usuaris, com la Dolors Boatella, que deia, según un estudio reciente, si todos los parados de España saltan a la vez, en China lo flipan. N'hi havia més, com Camilo Bracho, el nom de l'usuari, 5 milions de parados ja, este paso, el INEM va a ser la mayor empresa de España.
Sí, n'hi
havia més, qué bien, debería cotizar en bolsa el INEM, es una empresa con futuro y crecimiento constante o exponencial.
Sort que en fem broma, però desitgem que això algun mes ens donin una bona notícia, doncs sí, noi, i baixi sí. Una mica la xifra, no?
Ja tocava.
El tuit, allà on no s'hi cola ni Déu.
Doncs
no?
Bé, els altres temes del dia és que s'ha enganxat un fals cardenal colant-se a la reunió preparatòria pel conclave papal al Vaticà.
Era un cardenal paparazzi.
Sí. No? Sí, exactament. Podríem definir-ho així. Els usuaris comentaven aquesta notícia com en Pablo Delgado, que apuntava con una bufanda como faja episcopal el australiano Ralph Lapierski se coló con cardenales. Yeah. Un usuari que es diu El Miserable feia una pregunta. Jimmy Jam,
ves que no fos ell.
Conegudíssim, també. Sí. N'hi havia més, claro, era un falso obispo porque resulta que no tenía el carnet divino firmado y sellado por Dios, y por eso lo descubrieron.
I l'últim, Canalies, l'últim tuit que destaquem avui, perquè aquest sí que, en fi, viu tranquil, eh? El tuit, bones maneres de perdre el temps.
Quan, de fet, quan solem escriure, solem tenir tics nerviosos amb el bolígraf. No sé si és el teu cas.
No, la veritat és que no.
No tens cap tic?
No. L'Eduard, per exemple, si tota l'estona el fa girar... El va fent girar i fa molta ràbia, perquè dius, com controla?
Doncs arran d'aquest fet, un usuari explicava el següent avui a Twitter. Desmontar bolígrafo, perder muelle.
També és aplicable als encenedors, això. També. Desmontes un encenedor i a la molla la busques 3 dies pel parquet. Per mi que se les empassa el parquet a les molles de...
Li deu agradar, eh?
Com el senyor que se'l van passar a la terra. El dia retraga bé. En fi, és actualitat. És un senyor d'Estats Units que tal com...
Ah, sí.
Que val. Un forat a sota el llit i ningú el troba.
Exactament.
On és aquest pàjaro? Per mi que està a Las Vegas vivint tranquil. Passen 4 minuts de 7:45, farem una petita pausa, d'aquí no res, la decla del dia. I atenció, perquè avui, noies que us heu casat fa poc, si no sabeu de què fer-ne el vostre vestit, avui als Imperdibles tenim una solució. Us ho presentarem. Ara tornem.
Els Imperdibles, amb Llucià Ferrer.
Estàs embarassada? Enhorabona, és el teu moment. El moment d'anar a... Perquè els millors articles pel teu nadó només estan a Palacio del Bebé. Deixa't aconsellar per professionals. Palacio del Bebé i Palacio del Bebé Outlet and Market. A Gran Via 631 i 643, al centre de Barcelona.
Ronda esportiva, amb Albert Lesant i Albert Arranz.
Jo hauria de donar pas al Víctor Lozano, que encara està a la peixera i no entenc per què.
En aquests moments està arribant Víctor Lozano a l'estudi número 1 d'Onda Cero Catalunya. Però... s'asseu a la cadira amb tota la intensitat del món. Però i ens explicarà l'actualitat.
Però esto qué es?
Aquí està el gran Víctor Lozano.
Estava tenint una trucada...
Sí, la leche que t'he vist apuntat.
Acabo de retransmetre com t'asseus a la cadira, tu vols.
Sí, ha faltat un gol.
Ha parlat un dels millors amics, corregeixen si m'equivoco, de Piqué al vestidor.
Sí, però anem per les bones notícies. Per primera vegada en tota la temporada, els 25 jugadors de la plantilla s'han exercitat sobre la gespa.
Ronda esportiva, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Albert Lesant i Albert Arranz, a Onda Cero Catalunya. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. Els Imperdibles, amb Llucià Ferrer. De dilluns a divendres de 7 a 8 del vespre a Onda Cero Catalunya.
Camí de 3 quarts de 8 de la tarda, d'aquí un hora escoltarem el que està explicant i de fet ja ha explicat el president del Barça, Sandro Rosell, avui en roda de premsa. Ho està seguint el José Agustín, d'aquí una estoneta connectarem amb ell. Saludo aquesta hora també el Robert Calvo. Robert, bona tarda.
Bona tarda.
Que participa a la secció que avui presenta Eduard Gangosa. Bona tarda.
Bona tarda.
Secció esperadíssima és... La decla del dia! Eduard, bona tarda.
Bona tarda.
Tens decla?
Sí.
No és de Sandro Rosell?
No.
Perquè, clar, és impossible que ho sapiguem, perquè ho acaba de dir ara.
No és de Sandro, no.
Obrim cometes, va.
Estic emocionalment i mentalment trencat.
Carabi.
És algú del Barça.
Bueno, podria ser.
No.
Primera pregunta, és esportista?
Sí, avui
ja
sí.
Ja comencem.
Avui sí. Avui sí.
Víctor Valdés?
No.
Gerard Piqué?
No. És una persona que està passant, evidentment,
Alexis.
Per un mal moment... laboralment, però que també li afecta la vida personal.
Està passant un mal... O sigui, no té feina?
Sí, que en té, i sobradament que la té.
Perquè té una mala ratxa laboral?
Bueno, no te la desvetllaré encara.
Desvetllaré.
És un esportista. Robert, pots dir... Sí. Ah, clar, esportista.
El coneixeu,
és del Barça?
Podríem dir que sí.
A veure, o ho és o no ho és.
És l'entrenador del Barça?
Sí. No és l'entrenador del Barça. Aquests problemes que deia, ja fa cert temps que no surt d'aquesta dinàmica negativa.
Dani Alves.
No, no és ell. Ha passat de ser un líder, atenció, a ser secundari en la seva feina. Això és important.
Perdona, és algú de... És relacionat amb l'hoquei patins?
No.
Val.
No, no. Se'l coneix pel seu...
Per cert, felicitats a tota la gent del Vendrell, sí, que ha guanyat la Copa del Rei d'hoquei patins. Sí. M'agrada que sigui un equip com el Moritz Vendrell que aconsegueixi la Copa del Rei. Equips que teòricament no són els favorits sempre, perquè sempre són el Liceu, el Barça, etcètera, etcètera.
I que es va carregar el Barça a semifinals.
Sí, 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 tant i tant.
Se'l coneix pel seu sobrenom, a la persona que estem buscant avui. També va el cognom, però té un sobrenom, i que, deixeu-me dir-vos, aviam que m'expliqui bé, sobretot, que aquest sobrenom, val, he fet aquí un joc de paraules, no sé si el pillareu, val, que, si... És a dir...
Sí, estem esperant.
Val,
és avui, el programa.
Aquest sobrenom, si obviem que és un sobrenom de la persona, té significat per ell mateix. I que cadascú de vosaltres ho pagueu a final d'any.
Ibi.
Molt bé.
Doncs ja està.
Però...
Ibrahimovic?
No és ell.
Ibi?
No és ell.
Deixeu-me que us digui. Ibi em sona molt, Ibi.
Podríem dir que ara mateix està d'Erasmus, però el juny torna a Barcelona.
Ah, home! No, jo callo perquè és que...
Zlatan? No. Moment, però és que jo... Ibi, si ho tinc aquí a la punta de la llengua.
Bojan?
No, però... De fet, aquest jugador va sortir a la final de la Wembley... I el fet que sortís aquest jugador que estem buscant, Bojan va decidir marxar.
Mare de Déu. És que ara estic quedant fatal, eh?
Jo em perdo absolutament, eh?
Fa temps que estàs perdut. En el tema dels esports.
Ah, sí, sí.
Felai.
Molt bé, Josep.
Ara, sí, senyor. Ara, molt bé.
Ara.
Ibrahim Felai.
No sé ni qui és.
Ara.
Perdó, s'ha de saber qui... Doncs un jugador amb molta projecció, la veritat, eh? Però que aquí...
Perdoneu-me, és que això...
No passa res.
És un terreny que...
Tu a la teva.
Els hi cedeixo als companys meravellosos d'esports que tenim en aquesta casa.
Per què he fet aquesta decla? Doncs perquè s'ha tornat a lesionar. L'any passat es va lesionar amb el Barça durant un... Bueno, es va trencar els lligaments. Ara sí. Porta també...
Em congratula que Eric Deixeus tampoc sap qui és.
No, més d'un segon.
I això ho ha dit en una entrevista a la seva web, que es diu Sport Promotion, que és l'empresa holandesa que representa els seus interessos. No tenim la decla perquè ho ha dit en aquesta pàgina web.
Perfecte, Eduard, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ibrahim Afelai, doncs, que està jugant a Alemanya, de moment, si es va lesionant tant, potser que es quedi per allà, eh? En fi, camí de 7:45, el Robert Calvo ens explica què estan preparant avui sí, demà no, però avui sí que tenim notícies vespre a partir de 8:45, endavant.
Sí, avui explicarem que Eduardo Torres Dulce ha obert un expedient de retirada de càrrec a Martín Rodríguez Sol per haver defensat que és legítim consultar els catalans sobre el futur polític del país, tot i que sí que ha matisat que ell és fidel a la Constitució i al marc legal actual que no permet, diu, un referèndum independentista. És el tema de portada d'avui. El fiscal general de l'Estat cobra aquest procés per destituir el fiscal superior de Catalunya. Per aquest tema i també per la situació que viu després del tema sobiranista, el PSC i el PSOE, li preguntarem a 8:45 a Jaume Collboni, portaveu del PSC, que estarà en directe amb nosaltres. A banda d'això, altres temes del dia, com per exemple que ja ha dimitit Xavier Martorell, de Convergència Democràtica. S'ha fet efectiva aquesta dimissió a l'executiva d'aquest matí. Martorell deixarà de ser president de Convergència Democràtica a Sant Cugat, però, en canvi, sí que continuarà al capdavant de la direcció de serveis penitenciaris de la Generalitat. Això el dia que hem conegut que l'atur augmenta més de 4.300 persones al mes de gener, representa un 0,51% més respecte al mes de gener, perdó, deia el febrer que ha crescut, eh? La destrucció d'ocupació al mes de febrer és la més baixa des que va començar la crisi. Això en la jornada que hi ha un nom del dia, un nom literari, Rosa Regàs, que s'emporta el Premi Biblioteca Breve amb la seva obra Música de Càmera.
Molt bé, doncs tot això a partir de 8:45, demà.
I més
coses, evidentment que hi ha, perquè l'actualitat, en fi, no són aquestes quatre coses.
No.
Darrerament hi ha molta més cosa, aneu més carregadets. I us escoltem sempre a 8:45. Gràcies,
fins
Robert.
Després.
Bona tarda.
Onda Cero Catalunya, els imperdibles.
Aquest mateix matí, el diari italià La Gazzetta dello Sport ja publicava que en un 99% de possibilitats Guardiola dirigiria el club alemany l'any vinent.
Dirigiria el club.
El club. Ai, un pati de guarderia.
Agafeu això, sisplau.
Ja està. Ja fa la brometa.
Els imperdibles, amb Llucia Ferrer. De dilluns a divendres de 7 a 8 del vespre a Onda Cero Catalunya.
Avui hem sabut la xifra d'aturats del mes de febrer, ja us ho hem explicat, que situa per sobre dels 5 milions de persones. Nosaltres pensem que una bona manera de rebaixar aquesta xifra és donar veu a iniciatives emprenedores amb potencial d'èxit, com la d'avui.
I a més, atenció a totes les persones que alguna vegada us heu casat. Segurament no heu pensat mai en vendre el vestit de núvia. Mira. A priori és cert que xoca la idea, però venent el vestit no només ajudes a pagar-te el propi casament, sinó a fer més barat el dels altres. Aquesta és la base de Wedalia, la iniciativa emprenedora catalana de la que parlem avui.
Perquè ens expliqui com funciona, parlem amb un dels seus creadors, el Jesús Martín. Jesús, bona tarda.
Hola, bones tardes.
A veure, Wedalia, Jesús, no és un portal de venda de vestits de nòvia. Com funciona el vostre negoci? Explica'ns.
Mira, para empezar, Wedalia.com, como tú dices, no es un portal donde nosotros vendamos vestidos de novia, sino que son las propias novias las que venden sus vestidos de novia.
Sí.
Wedalia.com es la primera página web especializada en España donde las novias, aparte de poder vender su vestido de novia, también pueden comprarlo, ¿vale?
Sí.
Pues se pueden encontrar vestidos de novia nuevos, de muestrario, de segunda mano, todos ellos de primeras marcas, con descuentos des del 20 hasta el 80%.
Clar, però a veure, com moltes de les iniciatives que parlem aquí al programa, vosaltres us va acudir la idea, Wedalia.com, per una experiència pròpia, oi? Com va anar això?
Pues mira, la verdad es que sí. La idea surgió, bueno, surgió mi mujer y a mí después de nuestra boda, ¿no?
Sí.
Mi mujer no para de comentar que le da pena ver el vestido de novia,
sí,
que tanto le había hecho sentir guardado en el armario, ocupando sí espacio.
Que el va fer servir hores, vaja, ¿no?
Sí, que además los vestidos de novia quedan prácticamente nuevos.
Claro, de la boda, ¿no? Sí.
Y más cuando el vestido estaba en perfectas condiciones y podía ser utilizado por otras novias el día de su boda.
Uh-huh.
Así que estuvimos buscando por internet la manera de poder vender el vestido. Y lo único que encontramos fueron páginas de anuncios, de las típicas páginas de anuncios para publicar de segunda mano, ¿no?
Sí.
Donde nosotros creíamos que no se le prestaba al vestido la suficiente atención que merecía, siendo un producto tan especial, ¿no?
Mm-hmm. I a partir d'aquí vau crear aquest negoci. I, però, clar, la pregunta que em faig també és per què no utilitzar l'eBay per vendre el vestit de núvia? Amb què us diferencieu?
Mira, la diferencia entre Wedalia y el resto de páginas de anuncios de artículos de segunda mano o de subastas, como puede ser
de
eBay...
De subastas, sí.
Pues son varias, ¿no? Pero las más importantes son dos. Porque Wedalia está especializada únicamente en vender vestidos de novia.
Sí.
Y en Wedalia, por ejemplo, no hay publicidad, ¿no? Nosotros creemos que el vestido de novia es un producto con un valor sentimental y aspiracional muy grande detrás de él.
Sí.
Es por ello que el proceso de compra y de venta también debe ser igual de especial, ¿no?
Claro.
Por los estudios que hemos realizado, las novias no se sienten cómodas vendiendo o comprando un producto tan cargado de sentimiento en páginas llenas de anuncios y de banners intrusivos, ¿no?
Pero saps mai a qui pot anar a parar, clar, també és veritat.
Claro, sí. Y desde donde se pueden encontrar, desde vajillas hasta automóviles, ¿no?
Sí.
Entonces, Wedalia está pensada y diseñada para que las novias tengan un proceso de búsqueda, de compra y de venta especializado y muy adecuado a ellas, ¿no?
Clar. Jesús, un dels problemes que poden tenir les persones que volen posar a la venda el seu vestit és saber taxar-lo, és a dir, saber el valor, el sentimental ja sabem que és molt gran, però el valor de mercat, diguem, del vestit. Vosaltres heu ideat un calculador de preu. Com funciona?
Pues mira, en la página web wedalia.com, bueno, nos encontramos con que vender un vestido de novia o poner precio a un vestido de novia pues no es algo tan habitual o no estamos tan acostumbrados a ello.
Claro, no
es lo mismo que vender un coche, ¿no? Que podemos saber a ciencia cierta el valor residual o que puede tener un coche pasado unos ciertos años, ¿no?
Sí.
Entonces, como no era tan usual vender un vestido de novia, vimos que muchas novias no ponían su vestido a la venta por no saber qué precio ponerle, ¿no? El vestido.
Sí.
Entonces, nos ideamos una calculadora
online
que a partir de unos ciertos parámetros, como es el estado del vestido, es decir, si el vestido es nuevo, si ha sido usado una vez, si es de muestrario, el precio de compra del vestido y el tiempo que tenga ese vestido, pues si es hace menos de 2 años, si tiene entre 2 y 5 años o más de 5 años,
sí,
podemos calcular un precio de venta que s'ajusta al mercado, ¿no?
Val, segons el temps i segons l'estat del vestit i segons les vegades que se l'hagin posat.
Ah,
i el preu original, evidentment. Vosaltres, però clar, vosaltres no us endueu cap comissió per les compravendes que fan els usuaris, oi?
No, nosotros no actuamos ni de intermediarios ni de comisionistas, ¿vale?
I la pasta de quina guanyeu vosaltres?
No la traiem.
Sí, directament.
Eso es lo importante, ¿verdad?
Sí, claro.
Los ingresos de Wedalia se obtienen de dos vías diferentes, ¿vale? Una es el pago único que realizan las novias para poder colgar el anuncio de su vestido en Wedalia, ¿vale? Es decir, las novias, a través de un rápido y sencillo formulario que pueden destacar más de 10 variables de su vestido, como tipo de escote, tela, corte, modelo y demás, pueden subir esas 5 fotografías. Una vez realizado ese sencillo formulario, que dura de menos de 10 minutos, tienen que realizar un pequeño pago para que el anuncio aparezca
publicado
en la web.
Molt bé.
La otra vía de ingreso
la segona
es es la que se obtiene por las cuentas que llamamos de tienda, o lo que nosotros llamamos Wedalia Store.
Ah, muy ¿vale? bien.
Es decir, ya estamos cerrando acuerdos con tiendas y boutiques que venden vestidos de novia,
¿sí?
para que dichas tiendas puedan publicar sus vestidos de stock, vestidos de novia de otras temporadas, vestidos de muestrario usados en Wedalia.com también, para que así puedan aumentar sus ventas y nosotros poder ofrecer vestidos de novia de primeras marcas también a precios muy rebajados.
Molt bé. I un parell de preguntes abans d'acabar, Jesús. Wedalia l'heu creat tot vosaltres? Ahir vam veure un programa molt interessant a La Sexta, del Jordi Évole, del Salvados, que explicava una mica les dificultats, suposo que el vas veure.
Les enormes dificultats
per engegar un negoci a l'estat espanyol. Vosaltres l'heu creat vosaltres, des de la idea fins a la web. Quan heu trigat a llançar el negoci?
Mira, la idea nos surgió, esa idea que nos surgió a mi mujer y a mí, nos surgió a final del verano del año pasado, ¿vale?
Sí.
Estamos hablando de agosto, septiembre del año pasado. Y hemos tardado entre 4 o 5 meses en poner en marcha y lanzar lo que es la página web, ¿vale?
Molt
la parte técnica.
I ara mateix ja teniu més de 2.000 visites d'usuaris al mes, oi?
Bueno, sí, las visitas al mes están creciendo exponencialmente, cada día que pasa. Ahora mismo tenemos más de 2.000 visitas al mes y en estos 2 meses y poco de vida que llevamos, pues hemos publicado más de 110 vestidos de novia.
Sí.
Ya te digo, con descuentos que van desde el 20% hasta el 80% del precio original. ¿Vale?
Sí.
Y se deben haber vendido pues un 10 o un 15% de los vestidos que se han publicado.
Jesús, el de la teva dona ja finalment l'heu aconseguit vendre o no?
Sí, hemos conseguido
entrar. Si la idea sorgeix d'aquí encara no l'hem venut, mala peça al taler.
Doncs és la senyal més que evident que això funciona. Exacte. Jesús, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ja ho sabeu, si teniu el vestit, www.wedalia, amb dues Ds, Wedalia, i amb W, evidentment, wedalia.com, i allà doncs hi trobareu la solució per col·locar el vestit. El Jesús ho ha fet i molta gent també. És una gran idea emprenedora i avui ens en volíem fer ressò. Moltes gràcies, Jesús.
Vosaltres.
Adéu, bona tarda.
A Onda Cero, els imperdibles. Un repunt a l'actualitat del dia. Amb Llucià Ferrer.
Camí de les 8, Canalies. Hem de llegir les reaccions. Les reaccions no s'han fet esperar. Les respostes dels nostres oients a la pregunta que us anirem fent al llarg de la setmana. Quina moda seguiu o havíeu seguit quan éreu una mica més joves? Ho dic perquè, jo què sé, doncs, ara la moda del Harlem Shake, tothom, i gent de totes les edats, ara tothom a ballar doncs, en llocs que no són poc habituals i d'aquella manera tan burda, no?
I recordem també que la pregunta no només cal centrar-la en la moda estètica, és a dir, el que es portava, eh?
Exacte.
Recordem que fa poc amb la Maria Almenar parlàvem dels chinitos de la suerte.
Oh, els chinitos de la suerte.
D'aquests objectes que a vegades ens han anat perseguint.
Exacte.
Els escobidus per fer braçalets, per exemple.
Jo vaig passar aquella època una mica més heavy, diguem.
Clar, jo també l'he passat aquesta.
T'agradaven doncs, grups de música una mica més heavy, anaves amb allò
amb el jersei de paleto. Vaja.
El que passa que, clar, jo cabell llarg tampoc no, sempre he tingut una mica...
Tenies un malanot, no ens enganyis.
Vinga,
la Glòria Sallés diu, ai, mira, el primer que m'ha vingut al cap era el portar ombreres en català, que jo no sabia com es deia, muscleres.
Les muscleres. Que són raros els catalans. Les muscleres les portem als ombros.
Sí, hi ha gent que les porta als peus. Eren tan grosses que semblava que anessin a aixecar el vol en un moment donat.
Molt bé.
També la Pigem Teixidor i diu la seva, jo anava amb pantalons de pota d'elefant i també faldilleta mini escocesa de quadros.
Ah.
Quan miro les fotos no m'ho puc creure. Recordem aquella moda de pantalons acampanats amb els quadres escocesos que també es va fer famós als 90.
Com sortia jo al carrer així.
Mare de Déu.
Sí.
Bueno, és igual, anava a fer encara més gran aquesta història. Dani de Bernardi diu, doncs ara segueixo molt la moda d'estil rap i hip-hop, degut a que és el meu gènere musical preferit. Es vesteixen samarretes amples i llargues i els pantalons el mateix i opcionalment gorres amples i amb la visera cap enrere. Felicitats pel magnífic programa que dia a dia fa treure un somriure. Vaja. I per últim l'Anna que ens diu, els pantalons de campana van fer molt mal. Vaticino per aquesta setmana que descobrirem molt acampanat el programa. Eh?
Sí?
Sí, perquè de moment ja...
No em diguis que torna això dels pantalons de campana.
Home, de moment... de les respostes que hem triat, unes quantes i dues que he llegit ja fan referència als pantalons de pota d'elefant o de campana.
Bé, només fa falta que algun famós d'aquests que té poca feina es torni a fotre aquests pantalons perquè després tothom hagi d'anar així. En fi, nois i noies, camí de les 8 de la tarda. Els dilluns parlem d'esports i avui el José Agustín no el tenim aquí a l'estudi, està a la sala Ricard Maixens al Camp Nou. José, bona tarda.
Molt bona tarda. Ara mateix a la zona mixta, perquè dins encara està parlant el president i el portador de la junta directiva, tant Sant Rosell com Toni Freix, en una roda de premsa després de la reunió de la junta directiva que ha començat cap a les 7 i 10 de la tarda.
Molt bé. I escolta'm, titulars, va, què s'està dient en aquesta roda de premsa? Va.
Mira, el més important, Tito Vilanova, hi haurà una bona notícia a finals de mes perquè ja acabarà el tractament i si tot va bé, tornaria cap a Barcelona. Per tant, es podria seure a la banqueta, torno a repetir, si tot va bé, a l'eliminador de quarts de final de la Lliga de Campions en cas de que el Barça superi al Milan.
Què passarà,
Ha dit... Confiem que sí. Dimarts que ve ho sabrem.
Molt bé.
Ha dit el president que dona per bona la temporada si no ganen cap títol, però Tito es recupera. Que per ell, ara mateix, el més important pel Barça és la recuperació de Tito Villanova, que no hi ha cap dubte de que Tito seguirà sent el tècnic del Barça, que s'oblidin tots aquells que han parlat de la possible contractació d'un tècnic interí, i a més ha definit el substitut, hores d'ara, a la banqueta de Tito Villanova, Jordi Roda, com un heroi, agafant responsabilitat que no li corresponien i fent la feina el millor possible.
Molt bé.
I torna a recordar que el Barça encara està al capdavant de la classificació al Campionat Nacional de Lliga, i el que no entén és que sembla que s'enfonsa el món pel barcelonista després de tres resultats negatius, que a més diu que davant rivals com el Milan o el Real Madrid poden ser possibles al llarg d'una temporada, però que normalment el barcelonista és catastrofista i que això s'ha de canviar, aquesta dinàmica s'ha de canviar, sobretot quan el Barça ve d'unes dinàmiques tan positives. També ha dit que descarta ja totalment, sobretot després dels incidents davant el Real Madrid, el malgençament d'una bengala, de la creació de la grada d'animació. Això, al llarg del seu mandat, ja és un tema del que no es tornarà a parlar, perquè es va demostrar que això no funcionava, perquè no van voler a les persones que formaven part d'aquest grup. Ha desvetllat un fet que no es coneixia, i és que el Barça venia a aquests grups d'animació darrerament per fer proves,
sí,
sense el coneixement dels Mossos d'Esquadra, 110 entrades a un preu de 10 euros cadascú.
Però perdona una cosa, José, el comunicat, els bojos nois, que tothom parla dels bojos nois, han emès un comunicat dient que ells res de res, que se'n desmarcaven d'això.
Sí, però també ha reconegut al president que al seu moment, a la precampanya, es va parlar d'aquest tema i es va reunir a diversos grups d'animació del Barça.
Però no els bojos.
Amb diverses penyes, també hi eren els bojos.
Ah.
En aquestes reunions de la precampanya electoral.
Molt bé, molt bé.
No ha dit si membres de la penya Bojos Nois eren alguns dels que formaven part d'aquests 110 als que se li venien entrades, que tots eren socis. Així sí que ho ha volgut deixar clar, però com no ha funcionat,
tema zanjat.
Per tant, queda aparcat. Més coses. El club ha dit que la tendència majoritària de la junta directiva és no executar la sentència dels avals, però que ells continuaran avalant. Per tant, haurà de ser el soci, Vicenç Pla, qui porti cap endavant aquesta execució, o els membres de la junta de Joan Laporta, executar-la de forma voluntària. Però que el Barça, a més, ho ha dit el portaveu de la Junta, Antoni Freixa, tècnicament no tenen posició de demandants i, per tant, no poden fer demanar l'execució. Només ho pot fer el soci que va presentar la demanda, torno a repetir, el senyor Vicenç Pla.
Molt bé.
Ha confirmat que hi haurà, tornarà a la gira estiuenca, en aquest cas per terres asiàtiques, per Xangai, Bangkok i Kuala Lumpur, és a dir,
sí,
a recaptar calés per poder pagar les fitxes dels jugadors i dels empleats, i que de la seva visita a Tito Villanova a Nova York el va veure molt animat i que està molt confiat, com et deia anteriorment, de que a finals de març ja torni cap a Barcelona. Per cert, el president no ha descartat, abans del partit davant el Milan, baixar el vestidor per parlar amb els jugadors, però tampoc ho ha dit que ho faci d'una manera contundent, perquè diu que sembla que si jo baixo allà és que s'està cremant alguna cosa.
Exacte.
I no se li ha donat més importància de la que té el que està succeint hores d'ara, que al llarg d'una temporada les coses no puguin anar molt bé. I tu te'n recordaràs que aquest cap de setmana Maradona ha dit que li agradaria entrenar al Barça i a Leo Messi, vestir la samarreta
sí,
del Barça.
Però el van veure a la llotja del Real Madrid,
Vull dir, sí,
molt
doncs,
bé. Convidat a la llotja de Cristiano Ronaldo,
Sí, doncs ja li ha tancat la porta a Sandro Rossell.
Molt bé, ben fet.
No el veu a Maradona entrenant al Barça amb Leo Messi amb la banqueta, amb la samarreta blaugrana.
Jo tampoc, i havent-hi lotosuts encara menys.
Bona, Ferrer.
En fi, escolta, tema zanjat aquest. Són alguns dels titulars que ha dit Sandro Rossell avui en roda de premsa. Pel que fa a la Lliga BBVA, bé, del partit del Barça-Madrid ja sabem com va acabar, se n'ha parlat moltíssim, i avui també en aquesta emissora. També altres resultats, Espanyol i Atlètic de Madrid.
Sí, l'Atlético de Madrid no va poder passar pagar de l'empat amb un bon equip, com és el Màlaga, empat sense gols, el mateix resultat que l'Espanyol davant el Valladolid.
Molt fluix,
molt fluixet el partit. La nota destacable és que, afortunadament, Coloto, que va haver de retirar-se per un cop que va rebre el cap del seu company Javi López, va anar a l'hospital, li van fer proves, i al final no hi ha res de greu. Avui ha entrenat al marge de l'equip per precaució, li han fet noves proves, tot va bé, i demà ja s'incorporarà a la feina amb la resta de companys per preparar el partit del cap de setmana. A la classificació, l'Espanyol està a 9 punts de la zona de descens, pendent del que faci aquesta nit el Celta al camp del Sevilla, i el Barça manté la distància 11 punts amb l'Atlético de Madrid i 13 amb el Real Madrid. L'Atlético de Madrid ara us darà qui s'ha de preocupar d'un Real Madrid que li pot agafar la segona posició.
Molt bé, Champions League, demà torna.
Sí, amb el partit de partidàs del Trafford. El Real Madrid visita el Manchester United. El resultat l'1-1 de l'anada és un resultat perillós, perquè si el Manchester està en caiguda a la compta és un rival complicadíssim. Veurem com planteja el partit el José Mourinho, que és habitualment el que vol jugar a la contra davant rivals d'aquesta entitat com el Manchester, si se'l pot obligar a jugar ofensivament. Veurem com planifiquen tant Alex Ferguson com José Mourinho el partit de demà a partir de 3:15 de la nit.
I a més han obert, es podrà veure o bé per televisió espanyola o bé per TV3.
Com el Barça al partit de tornada davant el Milan.
Que diu Gerard Hora. També altres partits que jugaran demà, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk i també...
Bon partit. Perquè el Shakhtar va fer un bon partit, però el Borussia va esgarrapar un empat que li dona molt d'avantatge.
I el dimecres tindrem el Paris Saint-Germain-València, l'anada 1-2, per tant serà una remuntada difícil la del València, Juventus-Cèltic, i també ràpidament, José, perquè tenim encara un parell de minuts, equips catalans de segona divisió A, com van això?
Doncs mira, el que ho està passant malament aquesta segona volta és el Girona.
Sí?
Va perdre contundentment davant l'Sporting de Gijón. Està a la tercera posició ja per ella, ja, o sigui... És complicat,
sí.
Encara que a mi em duen des del vestidor que l'objectiu no deixa de ser mantenir la categoria, però esclar, quan estàs a la zona alta de la classificació...
Sempre vols mantenir-te, clar, clar.
Les il·lusions de l'afició no la pots treure. El Sabadell va aconseguir un empat a un davant del Guadalajara, mentre que el Barça B no va passar de l'empat a les Palmes, empat a 3, i gol al temps afegit que va suposar l'empat pel conjunt isleny. O sigui, un partit on Gerard Lozó va tornar a ser protagonista fent dos gols.
Molt bé. I, per cert, tu saps que jo sóc un amant de l'hoquei patins. Hem de felicitar el Vendrell, el Moritz Vendrell, que es va proclamar campió de la Copa del Rei.
Sí, sí, de la finalíssima davant del Reus, com sempre representació massiva d'equips catalans en aquesta competició i molt meritoria la victòria del conjunt del Vendrell en aquesta competició, primer títol gran de la temporada, podríem dir.
Doncs
les
molt
tres
bé.
Les més importants.
Moltíssimes felicitats a tota la gent del Vendrell, als aficionats i especialment al Guillem Cabestany i a tot l'equip. José, et deixo que encara deu estar parlant el president, que acaba de recollir titulars i us escoltem demà. Gràcies, xato.
Fins
demà. Adéu, bona tarda.
És cert, perdona que et talli, però és cert el que ha dit Sandro Rossell, i crec que també l'afició necessitava aquest missatge perquè tenim aquest esperit pessimista.
Sí, però el culer és ADN, això.
Sí,
això...
però hauríem d'intentar entre tots també veure que quan l'equip no ho està passant bé el que necessita també és una afició forta, perquè és cert que a favor del Madrid diré que
això
quan els va malament,
sí,
els del Madrid sempre estan donant força,
això
i el que no podem fer és que a la mínima de canvi els donem l'esquena.
El Barça ha perdut 3 partits, és cert que són 3 partits importants, però
molt.
Encara podríem escoltar el comentari de joc que el Messi ja me'l vendria.
Exacte. Però és així, eh?
L'aficionat culer som una mica així, eh? Ah. En fi, a veure si es canvia aquesta tendència, i encara hi ha moltíssima lliga, que la tenim pràcticament guanyada, el partit del Milan, etcètera, etcètera. I queda molt també per acabar la setmana. Demà, més imperdibles a Onda Cero Catalunya, a partir de les 7, amb la Maria Almenar, i moltes altres coses. Vinga, us deixo.
Vols que et faci un gos?
No. Vinga, au, xixó, fins demà.